Espai Avinyó, llengua i cultura.
Wicca et cultura.
Pasha té versa.
Espai Avinyó. Tut lei, tut eft.
Bona tarda a totes i a tots. Jo sóc el David, sóc o formo part de l'equip de l'Espai Avinyó, que és una línia de treball del programa BCN Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona. I aquesta és la tercera sessió del cicle Sèries a Debat, que és un cicle que hem pensat en el col·lectiu New Voices, New Futures, que ja us explicarà Heidi Ramírez, que és una de les que està aquí fent presència, fent acte de presència. I la idea d'aquest cicle és pensar les sèries o repensar les sèries des d'una mirada intercultural, no? Què passa en la representació de la diversitat cultural a les sèries que consumim quotidianament en les plataformes Netflix, HBO, bueno, i ara BTV, oh my gosh. I la idea és plantejar reflexions sobre com es representa aquesta diversitat i quines problemàtiques, quins debats tenim sobre això. I volem, en aquest cas, parlar de Oh My Gosh. Tenim el luxe de comptar amb la Jean i amb la Kim. I ara us deixo a la Heidi per...
Vale, genial. Doncs moltes gràcies a totes per estar avui aquí aquesta tarda. El meu nom és Heidi Ramírez. Jo sóc fotògrafa... Bueno, els meus pronoms són ell i ella, tant neutres com femenins. Què més? Això, sóc fotògrafa, editora de vídeo, artista... taciturna. Llavors, jo formo part del col·lectiu New Voices, New Futures, que som un col·lectiu que ens dediquem a repensar l'audiovisual des d'un context diaspòric i un context afrodiaspòric, sobretot, no? Llavors, entre moltes de les coses que fem, estem fent aquesta col·laboració amb l'Espai Avinyó en tornar a repensar les sèries, no? Y en las primeras sesiones que van a hacer, para ser, yo me embalo muchísimo. Esto es un conversatorio y yo pienso que va a ser un monólogo, quitadme el micro. Entonces, clar, quan vam començar aquest tema de sèries de debat i tal, vam crear com una guia per poder agafar una referència per poder analitzar aquestes sèries, perquè al final quan parlem d'anàlisi, hi ha molts tipus d'anàlisi, hi ha molts tipus de sensibilitat i molts tipus de formes de veure les sèries, no? Que justament crec que estan per això. I vam decidir com crear aquesta guia i quan vam anar fent les diferents sessions vam dir, hosti, però sempre estem mirant des d'un ull extern i des de sèries o formes de fer que estan com superallunyades, no? I és com en part molt còmode analitzar coses que no les tens a prop, no? I llavors, així buscant i parlant, vam trobar Oh My Gods, que és aquí a Barcelona, i vam dir, és que no pot ser millor, en plan, in love, perquè creiem que és una sèrie ja com per fer spoiler i tal, que és interessant d'analitzar, és interessant de veure el context on s'està donant, i també que és com molt propera, i bueno, és com suport, no?, a les coses que succeeixen aquí a Barcelona, al teu costat, i que estan com a toc de pell. I això seria com una mica d'on ve i per on hem acabat fent aquesta sessió. Així, doncs, li passo la paraula a Kim i a Jean, que avui les tenim aquí per poder parlar de la sèrie i bueno, elles mateixes es presenten i llavors ja comencem.
Bé, hola, jo sóc la Jean Zhu, sóc l'actriu que fa de May a Oh My Gosh. I bé, una mica qui sóc, bueno, sóc filla d'una família xinesa que va néixer a Holanda i vaig venir aquí als 5 anys i ara, bueno, doncs vaig venir a Barcelona per estudiar teatre i això és el que pràcticament estic fent ara mateix, estudiar i compaginar-me a rodatge si en podem tenir. M'agrada molt menjar. Això, compartir una mica més a mi, no? Doncs bé, jo crec que així una mica com per saber de mi, doncs sí, una mica del meu background és això. Vaig néixer a Holanda, vaig venir aquí als 5 anys a Cambrils i llavors als 18, quan vaig acabar el batxillerat, vaig decidir venir a Barcelona a fer teatre. I bueno, després de provar un any em va encantar i ja estic anant de cap. I res. Tinc 22 i això crec que és tot.
Doncs hola, jo sóc la Kim Hernández, tinc 21 anys, els meus pronoms són els femenins i jo vaig començar a l'Oh My Gosh en el que diem el comitè de joves que més endavant explicarem. I ara formo part de la productora que produeix Oh My God, ara, perquè he estudiat realització audiovisual i edito vídeos i ara sóc editora a Camil Zonca, que és la produ. I ja està.
Pues això, com heu pogut veure, tenim tant a l'actriu com a una persona que forma part de la productora i crec que és com un plaer i molt poques vegades tenim l'oportunitat de poder tenir un contingut local, però que també és interessant, amb les persones que formen part d'aquest contingut, no? Que sempre és com que analitzem els continguts sense les persones que formen part del contingut. Llavors, això està molt guai. Així doncs, jo crec que començo com a llançar preguntes. Després, al final, vosaltres al públic podreu fer preguntes i tal, us les podeu apuntar si voleu, i llavors doncs, ja les contestarem. Jo crec que el primer de tot, si voleu, és posem el tràiler i després que elles dues ens expliquin de què va Oh My God. Sembla bé? Som-hi. Vale, aquest és el tràiler de la cinquena temporada, que és l'última.
No fotis que ens tanquen.
Sí, sí, tia, ens tanquen 15 dies.
A l'hospital cada dia rebem més malalts i la cosa no pinta bé.
Si tens alguna confessió a fer-me, el moment seria ara.
És que no follo des d'abans del confinament.
Estan anant una mica la pinça.
No necessitaves pasta?
Que podria ser mon pare.
A prou feina puc pagar el lloguer, papa.
I li estic agafant mania.
Que deixis de seguir-me tot arreu, hòstia!
Tu, gripolla!
Et penses que per haver nascut aquí ja ets catalana? Que ulls dels altres sempre serem immigrants.
Entre les cames tinc un tresor.
Un client deia que la pandèmia és culpa nostra.
De les trans.
No se'n nota gens que has causat una pandèmia mundial, eh?
Vale, perfecte. Llavors, així com primera pregunta m'agradaria que expliquessin...
Andrés Soltero, chicas.
Ok, ok. Salseo, sí. Let's see. Bueno, per començar, explicar una mica de què va la sèrie, però també ja com jo per posar cullerada ja explicar que és una sèrie que ha anat com evolucionant molt i que crec que la part més xula és com s'ha anat adaptant per poder anar traient com contingut molt adaptat al que està passant. I dintre de tot el que està passant, no només en part com històric, sinó també de com crear aquesta narrativa, no? I crec que una de les parts més importants de la sèrie i més xules és que té un comitè d'experts. Que el comitè d'experts són, no sé quants joves són.
Uns 10 aproximadament.
10 joves més o menys que el que fan és contribuir i aportar les seves idees a l'hora de com la sèrie evoluciona, no? En termes de guió, en termes d'idea, formes de veure, etc. I crec que super interessant el tema del comitè d'experts i com incideix el comitè d'experts en el tema de la sèrie, no? Així que si voleu podem començar per aquí, amb com es va crear la sèrie, com ha anat evolucionant i el tema del comitè.
Doncs al principi la sèrie el que feien era més una sèrie educativa per fer servei públic d'educació sexual als instituts i als joves. Llavors teníem una presentadora que doncs, explicava termes i després hi havia clips de ficció per acompanyar aquests termes. Llavors això van ser les dues primeres temporades i a la tercera ja va evolucionar a fer una sèrie d'aquests clips de ficció en què es convertiria en un retrat del jovent de Barcelona d'avui en dia. I això seria Oh My God a partir de temporada 3. I a la temporada 3 s'incorpora la Jinc, per exemple, i ens incorporem també al comitè de joves expertes, que també es pregunten de què sou expertes. Doncs som experts en ser joves, bàsicament. Perquè és una sèrie feta per joves, amb joves i per joves. Tot i que tenim guionistes i tal, el comitè de joves té molta paraula i els actors actius també. I sí, seria això. Som joves de diferents àmbits, alguns que venen de l'àmbit de l'activisme, altres de l'audiovisual, i ens reunim abans de gravar tot això, ens presenten el tractament de guió i nosaltres debatim si això és la nostra vida, si és paral·lel o si això s'ho ha inventat un home de 40 anys, que és normalment el que passa a vegades. I llavors comentem alguns canvis, comencem a parlar de coses que no coneixem. A la temporada 4 s'incorporen els experts que són gent professional d'entorns que desconeixien. Per exemple, parlàvem sobre el SIDA i la serofòbia, llavors va venir gent a explicar-nos que si et tractes i tal, no tens per què contagiar-ho. I això no ho sabíem nosaltres. O un psicòleg que ens va parlar sobre el poliamor i les no monogàmies, que això hi havia gent de nosaltres que no ho sabia. I allà sí que seria un comitè d'experts. I a la temporada 5 va passar a ser un format més podcast. Érem el comitè d'uns grups més reduïts on parlàvem de les temàtiques relacionades dels capítols. Jo participo en el podcast número 2 i 4 i en el 4 tenim com a comitè de la GINC i aquest podcast a mi em sembla molt interessant perquè érem tots fills de persones migrades. Llavors, érem un podcast on parlàvem de les nostres vivències i com ens relacionàvem entre nosaltres i els paral·lelismes que veiem.
Quin és el nom del podcast?
Oh My God, el podcast.
Yes, like it.
Sí, és Oh My God, la sèrie, Oh My God, el comitè.
Gin, entenc que tu també formes part del comitè, eh?
O sigui, no exactament perquè, o sigui, no tant com la Kim, perquè la Kim sí que es reuneixen tots junts amb els altres joves i es llegeixen tots els guions. En el meu cas, sobretot a la temporada 5, es pot dir que la vaig arribar com a coescriure, diries? Pues una mica bastant perquè, clar, estaven entrant en un món que no és l'occidental. Llavors, volien fer-ho el més correcte possible, el més versemblant també, perquè sí que és veritat que potser tenim com la imatge dels països orientals com estereotipats encara i bueno, jo trobo que potser si algú ve a casa meva no veu que és una casa de gent xinesa i això és una cosa important perquè d'aquesta manera com traiem com a la gent de fora, diguem, dels espais no d'aquí. O sigui, no sé si m'entén. O sigui, perquè sobretot en temes de cultura, diferències, també relacions, amb això vaig tenir la sort de poder contribuir molt i també l'exemple que és el que acabo de ficar, vam voler saber com era la casa d'una persona xinesa i vaig dir, pues, com és casa teva, no? Llavors és una mica, jo trobo que molt afortunada perquè crec que en molts altres projectes potser no ho tenen en compte i per això tiren pel bàndol que no és i acaben...
I una pregunta, com a actriu, entenc que al final tu has participat com en altres projectes, en altres curtmetratges i tal, però no sempre has tingut l'oportunitat de poder com influir tant en la història, no? Llavors, com a actriu, com és això? O sigui, com ho vius tu?
Home, és molt alliberador, perquè com... Clar, ja sóc una persona que físicament tinc una aparença diferent a l'occidental, a la caucàsica, bàsicament. I, clar, tots com els projectes que se'm presenten és com... per fer de persona asiàtica. Clar, aquí sí que, òbviament, vaig entrar en aquest projecte també sota aquesta premissa, però no la tinc condicionada, diguem, perquè tinc la llibertat de dir ei, això no funciona, això no és cert, això jo ho faria diferent, perquè també, clar, és bastant personal perquè és treballant també des de mi i des del que he viscut i en general com ho vivim, doncs, la diàspora xinesa.
Entenc. Això era la temporada 5, veritat, que vas estar fent el guió? Vale. Sí. Voleu que veiem com es va fer la temporada número 5? Així, ens fem... Yes! Ha quedat clavadíssim. Això no ho teníem preparat, però ha quedat increïble. Sí. Acción.
Hola, boniques.
Oh My God és una sèrie jove, escrita per joves i que tracta de problemes de joves.
En aquesta temporada veurem a cada capítol un personatge diferent i com passa l'etapa Covid.
No fotis que ens tanca.
Tractem confinament, post-confinament, com han evolucionat els personatges i les relacions sexuals, afectives...
És que no follo des d'abans del confinament.
A casa no puc ser com realment soc.
Que sobra que no dic als pares que ets bollera.
No sóc bollera, sóc bisexual i poliamorosa.
Poli què?
Pam, para, pam, pam, resistiré!
Serà molt fàcil veure't reflectit en moltes de les situacions que la trama explica.
Andrés, aquest virus
l'han creat aquí dins.
Segueix una mica en la línia de les altres de visibilitzar molts problemes presents a la societat.
Et penses que per haver nascut aquí ja ets catalana? Que ulls dels altres sempre serem immigrants.
Amor! Distància de seguretat.
Miqui, el teclat no està net, ja.
Un client deia que la pandèmia és culpa nostra.
De les trans?
La...
Vale, genial. Llavors ja sabem que hi ha com un comitè d'experts i sabem que, d'alguna forma, tota la part guionitzada sempre hi ha un debat, no? Però com és aquest debat i quina influència ha tingut i com en coses reals que s'hagin com canviat de la sèrie? I si poguéssiu com posar exemples i tal, seria molt interessant.
Ara el que m'acabo de recordar i m'ha vingut de la ment és el final de la temporada 4, spoiler, és el grup d'amigues que se'n va a una, bueno, un montecito, un mirador, i el mirador, doncs cada una del grup d'amigues té els seus problemes i tal, i es desfoguen cridant a saco a aquest mirador. I això va ser idea del comitè de joves. Això va ser la Ida parlant al grup de WhatsApp, perquè tenim el grup de WhatsApp del comitè, i va dir, ei, pel final estem una mica encallades, què penseu, què se us ocorre? I un parell de companyes, crec que va ser la Júlia i l'Anna, van dir, jo quan estic tal, doncs m'agrada cridar i desfogar-me i tal, amb les amigues, a més, perquè la relació de les amistats en aquesta sèrie crec que també és molt important, l'amistat. I això va ser idea del comitè. Van decidir que pujarien les amigues al mirador i acabaria la sèrie cridant.
Sí, hosti. Em recorda un TikTok, els TikToks típics de la cadira, que la gent... Hi ha un tipus de contingut a TikTok que és que la gent... Hi ha una cadira sola i la gent en grup va donant voltes i quan seus a la cadira has de dir alguna cosa que sigui de veritat. Tipo, te sientes en la silla i dices, buah, hoy no me he duchado, ¿no? Però ho dius com cridant, com coses en plan liberadoras. Jo m'he duchat avui, però com aquesta part, no? Sé que és molt fora de la sèrie i a lo millor no sé molt bé com explicar-ho, però hi ha un tema de la veu. I un tema de la veu en termes de com la viuen les persones asiàtiques que sempre que jo n'he escoltat a parlar molt i a mi m'agradaria que si m'estàs entenent per la reflexió per on la porto, si em poguessis explicar una mica aquest tema com de la veu, submissió...
Jo per exemple, o sigui, fent teatre i tal, doncs em diuen, o sigui, que he de projectar molt per poder arribar com a la persona de la fila 20, si hi ha fila 20. I clar, a mi personalment, per exemple, em costa molt i és per qüestió de, bueno, cultural i costum de casa i de família, de tenir una veu que és fluixeta i projecta poc, perquè, o sigui, com el xinès, per exemple, té una musicalitat en l'idioma que, elevant-la una mica el volum, ja sembla que estiguem cridant i potser ens estem dient coses quotidianes. I per això, com sobretot la veu més baixa, és cap a la gent més gran que nosaltres. O sigui, els pares, els avis, els tiets, sempre és des d'una veu més baixa per no estar aixecant la veu cap a la gent més gran i, per tant, mantenint el respecte sempre.
Això és interessant. Jo em referia més a aquest tema de donar veu i de com molts cops sí que hi ha un tema de donar veu, però que també hi ha una manipulació d'aquesta veu i un control i de a certes persones que no se'ls permet cridar. Que cridar suposa una amenaça, no? Quan aquestes persones criden. Llavors, crec que aquesta part és interessant. Res, jo yéndome overthinking, però pensant en què passaria si, no sé qui es van posar a cridar, no? Però què passaria si altres tipus de persones es posessin a cridar davant d'un penya-segat. No sé, m'he inventat, jo he sentit a la muntanya. Però sí. El tema de què passa quan certs tipus de persones criden, no? I el tema de què passa quan certs tipus de persones no volen cridar, que se'ls exigeix també que hagin de cridar quan no volen, no? I per això ho portava per aquí, perquè amb Cristina de Catàrcia molts cops com parlàvem d'això, no? D'una veu intens com habla i és com chill.
I això passa, oh my gosh, a un personatge racialitzat que és el personatge del Pol.
I... Continua.
Vaja.
Fica-me la trama.
Bueno, la trama.
L'extracto.
El Pol ha de buscar un pis nou i...
Ah, vale, sí. Sé qual és l'extracto, lo tengo, lo pongo. Mirem l'extracte perquè tens raó, exemplifica molt aquest tema de la veu.
Sí.
Sí.
No et preocupis,
Vale, pues per recapitular, estàvem parlant d'aquest tema de la veu, no? Que jo perquè m'he ido de tema, però just aquest extracte ho explica molt bé, i si després voleu podem comentar-lo una mica en termes de com es va fer de guió i per què es va decidir això i no una altra cosa, vale?
Cristian, sembla que ja he trobat pis.
Hola, Albert?
Eres Pol?
Sí, sí, sóc l'amic del Miqui. Venia a veure l'habitació.
Ja...
Si no et va bé ara, puc passar un altre moment, eh? No passa res.
Mira, ho sento. No he pogut avisar el Miqui abans, però ja he llogat l'habitació.
Ho sento. Però si em va dir que feia setmanes que no trobes a ningú de confiança.
Sí, però just aquest matí ha arribat el germà d'un col·lega que portava un temps a Bolònia i, bueno, buscava un pis.
No et preocupis, tia, em sembla que ja he trobat pis.
Poso l'extracte 2 perquè... Ai, sí.
Joder, és que no podem deixar que aquest fill de puta se surti amb la seva.
Ja ho ha fet, vale?
Doncs per això, o sigui, li hem d'explicar a tothom que aquest malparit no t'ha llogat el pis perquè ets negre.
Ni és el primer ni serà l'últim, vale? O sigui, que sisplau, passem del tema.
Però has trucat al Miqui? O sigui, li has explicat al Miqui? O sigui, ell què t'ha dit?
Sí, ja l'he explicat, li he dit que el seu amic ja havia llogat l'habitació, vale? Ja està, passo de percals.
Però Pol, tio...
Sí, jo la pregunta anava com més per aquí.
Sí, no, jo, o sigui, jo em veig molt reflectida amb el Pol també en aquest cas, perquè, o sigui, sempre, si ens passen doncs, coses que rebem com assetjament, ja sigui verbal, per sort no m'ha passat res físic a mi, però sí que assetjament verbal sí que he rebut, i clar, et quedes com, o sigui, això de, després de que hagi passat... se t'acudeix la contestació perfecta per dir-li a la persona, però en el moment no, o sigui, tampoc és que no se m'acudeixi, però no la dic per no causar problemes, no és perquè des de petita tinc molt interioritzat i els meus pares també m'ho recorden pràcticament quasi cada cop que ens truquem. Porta't bé, no causis problemes, no és el teu país. Llavors, des d'aquesta premissa... també és com, no és el meu país, però porto més temps en aquest país que en el meu propi. Llavors, és com una mica, no sé com m'he de comportar, llavors, perquè tinc la veu per poder defensar-me, a diferència de la meva mare, per exemple, que no parla el català o el castellà. I, doncs, si a ella li passa alguna cosa, no es pot defensar i ella no pot fer més que abaixar el cap i dir, vale, ok, lo siento. Però jo que sí que puc, i amb això també culturalment amb ella, jo he tingut moltes discussions per fet de, mama, jo tinc el vocabulari per poder defensar-nos a les dues, ja no només a mi sola, sinó a les dues, però ella sempre és des del no causis problemes, no és el teu país, si t'hi vols quedar, millor que passem desapercebudes, és això.
I en aquest cas, en el del Pol, crec que hagués sigut perillós per a ell d'haver reaccionat d'alguna manera, d'haver verbalitzat les seves frustracions en aquell moment. Hagués sigut, bastant, jo crec, bastant perillós per a ell. O sigui, pel personatge del Pol, al ser un home negre gay. És veritat, és gay el Pol.
Entenc. Hosti, és interessant això. A mi se m'ha quedat el que has dit que et diu la teva mare, i pensava que això surt a la sèrie, sí, en un dels actes que tenim, no? I a mi m'agradaria que expliquessis com a actriu la teva part com de la sèrie, no? En plan, expandir-te, que això, esto lo teníamos apuntado, te toca expandir-te. parlant de tot el procés amb el teu rol, quant de vivències personals hi ha a la sèrie, com afecta que hi hagi vivències personals que tothom estigui veient, que estiguin penjades a internet, tot aquesta banda.
Sí, jo em dic així ara separant a la May de mi, com a caràcter i personatges, jo trobo que tenim bastanta diferència perquè la May té un caràcter més d'aixecar-se i d'alçar la seva veu sempre que sigui, sempre quan sigui doncs, fora la família. No? Jo potser en, el meu, en la meva vida personal, en, el meu, en la meva vida social, doncs, tampoc ho faig tant. És més, deixo passar bromes que potser a mi personalment em fan mal, però dius, bueno, és que potser si els dic alguna cosa em diran, ai, però, Jean, que era broma, no? Que som amigues i des de la confiança. Llavors, amb la May he de dir que he pogut aprendre molt, perquè jo, per exemple, la May és un personatge poliamorós i bisexual i jo soy heterobàsica bastante. Llavors, és com tot aquest món que, o sigui, he pogut descobrir, tot i que no el visqui jo, però he pogut entendre, he pogut també, o sigui, diferenciar una cosa tan senzilla que molta gent a dia d'avui encara no entén que no és el mateix, que és el poliamor i una relació oberta, per exemple. I això, jo crec que tant en la construcció de la May com en la seva vida, jo he après molt, però també he posat molt de la meva pròpia vida, perquè coses que m'hagin passat a mi li han passat a la May i moltes, infinites altres coses més que potser no hem pogut plasmar, però creiem que sobretot amb el tema del Covid hem pogut plasmar sobretot el que li passa a qualsevol persona oriental i el que ha estat passant aquest temps. I en quant a la sexualitat, per exemple, és un tema bastant delicadet en el tema, en el món xinès, més que res. O sigui, això ho dic sempre tot des de primera mà, des de la meva experiència, perquè jo no he hagut de sortir de l'armari, però sé que familiars meus som homosexuals o bisexuals i no poden fer-ho, perquè és un tema. Llavors, aquest tema de la relació amb la sexualitat i la família, doncs sí que ho hem volgut també plasmar en la cinquena temporada amb la May quan torna a casa.
Jo, com a persona del comitè, recordo llegir de tornar a casa i lo de la sexualitat amb la família, i quan estàvem allà jo vaig pensar, en plan, a casa parlem de gairebé tot, parlem de tot, però mai parlem de la meva identitat sexual. En plan, soc bisexual, però mai he sortit de l'armari. Crec que tant la mama com jo ho entenem, però mai tractem d'això. Si em passa alguna cosa, doncs mai en parlem d'aquest tema. Llavors em vaig sentir molt identificada amb la meva en aquell moment i va ser un moment de, joi, que guai que estigui la meva en aquesta sèrie, joi, que guai que em pugui veure, encara tenim 20 i pico anys, amb un personatge, no? Va ser bonic veure aquesta representació.
Això és molt guai, això és molt guai. A mi m'agradaria que em poséssiu algun exemple de trencament d'aquest rol, d'algun tipus de cosa que diguis, buah, és que jo vaig... Sí, això com una aportació, en plan, jo vaig dir això i això va d'alguna forma canviar la forma en com es deia la sèrie.
Sí, jo puc posar l'exemple del noi que fa del meu germà, a Long Li Shui. Clar, al principi em deien, Jing, se t'acut algun nom pel teu germà? I jo vaig dir, pues qualsevol nom occidental de Catalunya. Per què? Perquè molts fills d'immigrants arribem aquí amb noms, utilitzant la paraula, pues, exòtics, que són més difícils de pronunciar, i acabem com a... O sigui, no és que nosaltres ho fem voluntàriament, però els nostres pares ja ens posen un nom, per exemple, en aquest cas, Àlex, i per facilitar la comunicació i entre nosaltres i la gent nativa, diguem. I clar, llavors això és una cosa que jo vaig proposar, perquè en comptes de... Clar, la May ja té un nom que no és d'aquí. Llavors em va semblar interessant com poder com fer que el germà petit sigui el que té el nom occidental, que és com passar amb el meu propi germà, que té el seu nom xinès, però li diem Jason, que tampoc és gaire espanyol ni català, però és més europeu.
I entenc que el del nom ho vas proposar tu.
Sí.
Tenim l'extracte d'això? No tenim l'extracte.
Tenim l'extracte d'això.
Tenim l'extracte d'això.
Crec que és la de poliamorosa gelosa. Aquest no.
Aquí surt el que just dèiem de lo de la teva mare, ho podem posar després, si vols. Poso l'altre i dejo de dar vueltas con el ordenador.
És ese.
Qui és?
L'Anna.
Ja he vist per Insta que quedeu molt sovint últimament.
No em diguis que una poliamorosa convençuda té gel?
Perdó, s'ha quedat penjat.
Un salut a la Rabina, perquè teníem una parella resalitzada bisexual poliamorosa.
Bueno, s'ha quedat com penjat. Si després es carrega, el veiem, si voleu, i continuem endavant. Següent cosa. Aquesta pregunta de la guia és una mica difícil, com a vegades, d'entendre, però la pregunta és si la interculturalitat... Calma. La pregunta és si la interculturalitat és un element constitutiu de la sèrie. Què volem dir amb això? O sigui, si aquesta part diversa dels personatges, a mi no m'agrada dir la paraula diversa, però no encuentro ninguna altra, així que voy a decir diversa, ¿vale? Si aquesta diversitat dels personatges és un element que sigui com l'element vertebrador de la sèrie, o sigui, si aquesta intersecció i aquestes diferències els atreveixen. Poso un exemple. Tothom coneix los Bridgerton, per exemple. En los Bridgerton, tècnicament, te'l venen com una sèrie pionera perquè hi ha personatges diversos que estan vivint històries, no? Un bar mínim així, un mínim que dices, ja no es toca, no, viure històries, però al final són personatges que tenen certa transversalitat, que segueixen vivint la mateixa història romàntica de sempre i segueixen reproduint el mateix cert tipus d'amor romàntic de sempre, no? Llavors, en aquesta sèrie, per exemple, aquesta diversitat no és un element vertebrador, perquè els personatges, encara sent personatges negres, bla, 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 o el que sigui, racialitzats, segueixen vivint les mateixes històries de sempre. Llavors, la cosa seria si aquesta diversitat influencia en aquesta mateixa història de sempre. I no vol dir, per exemple, l'exemple dels Bridgerton és un exemple molt dolent, en plan, és un exemple dolent en quant a la nostra guia, en plan, no compleix cap dels requisits. No vol dir que pel fet de que no sigui vertebrador la sèrie sigui dolenta o estigui com en nostra llista com d'exemples malos. Això no vol dir, no? Però el que sí que és interessant preguntar-nos aquí, se m'entén de moment? El que sí que és interessant preguntar-nos és fins a quin punt la diversitat dels personatges d'Oh My Gods influeixen en la història que s'està explicant, no? Si aquesta diversitat realment és una cosa central en la història i si les persones, per exemple, dintre de la sèrie veiem que pateixen certes coses que ja ho hem vist pel fet de ser X o pel fet de ser A. I també a viceversa, no? Que també no som només el que ens atreveixa, som el que ens atreveixa i podem ser altres coses que ens atreveixin, no? I si dintre d'aquesta part, si diuen altres coses, no? si se'ls hi permet viure més enllà d'aquesta diversitat que tècnicament representen. Llavors, per què aniria la història? No? Tant per una banda com per l'altra. No entenen en aspecte positiu o negatiu, perquè molts cops la història que s'explica no ha de ser sempre una història on el personatge sigui tal i visqui tal perquè és tal, sinó que un personatge pot viure històries fantàstiques, pot viure històries que mai hem explicat o pot viure en mons on res de racisme o el que sigui succeeix aquí, no? Llavors, me callo. La pregunta és aquesta.
Doncs, crec que tenim com dels dos exemples. Com a exemple que la diversitat és important en el personatge, tenim a la May, com hem pogut veure en el seu capítol a la temporada 5, però, per exemple, tenim més personatges racialitzats que mai es comenta o es parla que són racialitzats, sinó que la seva com problemàtica o temàtica és una altra. L'Isam és la parella del personatge que fa de Mickey i ell té sida, té VIH. El Neil és un amic del Dani i el seu problema és que està massa de festa i no estudia i tot això. L'Hector és gay i és masc per masc. Llavors, quan pensava en plan, quins personatges resistents tenim? És en plan, tenim aquest. I jo, ostres, aquest també, però no hi pensem en... És racialitzat perquè com a la trama no hi parlàvem d'això i també a mi m'han explicat des del Departament de Producció i Càsting que, sí, que quan busquen gent per fer un altre paper, papers secundaris o per venir al rodatge i fer d'extra, doncs mai especifiquen que busquen gent blanca o gent racialitzada i no s'apunta a la gent racialitzada, només s'apuntava a gent blanca. I quan especifiquen volem gent de diferents backgrounds, racialitzades i blancs i tal, també els hi costen apuntar-se a la gent racialitzada. Suposo que també pel, no sé si dir-ho trauma o per les experiències de ser, dels nos que els hi han donat per ser racialitzats, no?
Just amb això que dius, tenim a més l'extracte, Sílvia Albert surt a la sèrie i me'n recordo que Sílvia va penjar un post perquè fa de metgessa.
De metgessa.
Sí, i és, que al final és com, segueix o no, un bar mínim, en plan és el mínim, però és com guai perquè si veus els papers que ha fet Sílvia, a més jo vaig fer el seu fotobook i era el seu videobook i era com sempre papers com molt repetitius, no? I sempre un imaginari que es perpetua i sempre una mateixa redundància. I ella va penjar com el post a Facebook dient, hosti, és que estic supercontenta d'interpretar un altre paper, no? I de poder d'alguna forma pues, estar no fent el mateix de sempre. Llavors, suposo que per aquí també hi ha una por i un cansanci també de sempre más de lo mismo. O també que els càstings a vegades no estan ben redactats i lees el càsting i dices no. Si voleu podem veure l'extracte de Sílvia i així compensem l'extracte que no hem pogut veure abans.
Bueno, per fer temps, o sigui, jo faig el petit apunt aquest que volia fer i és que això que dius de... Clar, els càstings no... Quan no s'especifica volem gent caucàsica. En principi s'hauria de poder presentar a tothom, però llavors igualment fan la criba de no, si no especifiquem de tal ètnia no és, vol dir que és blanc. Clar, llavors et quedes com, bueno, doncs pon-lo, perquè llavors jo molts cops m'he... O sigui, a dia d'avui encara em passa que de vegades dic, hòstia, un càsting no posa en lloc d'on ha de ser la persona. Dic, vale, això vol dir que puc apuntar-me. Però també hi ha una part de mi que diu, és que estaran buscant una persona blanca. I és un estigma al cap i a la fi, però està com tan interioritzat el... No ho estan especificant. Preferiran, si és com la mentalitat de... Entre una persona blanca i una persona asiàtica o afrodescendent, doncs tiraran per aquí. I jo crec que és ja com... Bueno, sí, estigma, l'acostum i el cansament d'haver-ho patit ja que et fa pensar, bueno, és que per què? Però a la vegada, si no ho fem res al respecte, doncs les coses seguiran així.
Total, no? Hi ha certs com personatges que els pensem. Després parlem d'això també quan parlem d'audiència, de com pensem certs tipus de paràmetres. No? Hi ha personatges que els pensem i ja els pensem com que hagin de ser blancs directament. És un exemple que no té res a veure amb Oh My Gods, però la Sirenita, quan van decidir que la Sirenita fos negra, o sigui, on diu als llibres que la Sirenita sigui blanca, no? Però a l'imaginari de tothom està així, no? O també a les Wings, jo parlo de dibuixos perquè jo sóc molt fan com d'analitzar dibuixos i tal, tenim un, així com autopromo, vam fer ja una xerrada on vaig estar analitzant dibuixos i tal, però és veritat, encara que inclús siguin de que no siguin de carn i ossos, sempre hi ha com aquesta donada per pressuposat que certs personatges han de ser blancs. O que aquests personatges tenen certes característiques i que, sobretot, són inamovibles i que realment la gent es pensa que li estàs trepitjant drets quan decideixes posar altres persones vivint certs tipus d'històries.
Sí, jo de fet tinc... O sigui, hi ha companys de la universitat, per exemple, que també estan fent TFG, llavors estan fent... Ja no estan en interpretació i en teatre, sinó estan en la part d'escriptura i de dramatúrgia. Llavors jo va haver-hi un dia que li vaig dir a un... Què? Estàs preparant el TFG, no? Busques actrius? Com, vinga. I ell em va dir, tot i haver treballat amb mi i haver fet pràctiques amb ell, on ell m'ha... O sigui, no sé si coneixeu l'obra d'Otelo, de Shakespeare, molt dels clàssics, on el protagonista és un moro, diuen. I la resta són els blancs. I el dolent... És una persona blanca que té enveja d'aquesta persona perquè ha aconseguit altres coses. Llavors, ella va treballar amb mi i a mi em va posar en aquest paper del dolent. Però llavors li vaig dir al TFG, escolta, que busques actrius. I em va dir, sí, però no tinc papers per tu. I jo, clar, llavors ja vaig començar a pensar, red flag. No sé si m'està dient que no té cap paper racialitzat per mi... o que no em té en ment per X altre motiu. Però sent francs, jo crec que va més pel primer. I és una cosa que bueno, inconscientment segueix passant i passa. I després hi ha altres persones que ho tenen molt clar. Jo fa poc vaig fer una obra a un poble on que jo fos asiàtica o no era irrellevant. O sigui, era la història d'una noia, simplement una noia jove que no encaixava, però per problemes emocionals i socials i en salut mental. Llavors no tenia res a veure que fos asiàtica o no. Llavors, per aquesta banda, green flag.
Green flags, moltes green flags. Vale, doncs veiem l'extracte de la Sílvia, que crec que ho exemplifica molt, i sobretot jo és veure-ho i pensar en la Sílvia super eufòrica a Facebook pensant, uah, és que sí, sí, let's go.
Has pres una decisió?
Bueno.
Tranquil·la, tranquil·la. No cal que m'ho diguis ara, vale? Mira, pensa que en el teu estat encara tens una mica més de 2 mesos per avortar.
I com es fa? O sigui, vull dir, quines opcions hi ha?
Mira, abans dels 63 dies, és a dir, que encara et quedaria unes 4 setmanes, podries fer-lo amb 2 pastilles. La primera aturaria l'embaràs, la segona provocaria contraccions. Però et donaríem analgèsics per al dolor.
I si volgués esperar una mica més?
Passats els 63 dies, però abans dels 3 mesos, hauríem d'aplicar una aspiració. És un procediment una mica més complicat, però tranquil·la, és senzill.
En mi defensa diré que m'he distraído porque estaba leyendo la plantilla para ver cómo seguíamos. Lo siento. Vale, doncs aquest és l'exemple i és guai, no? De sobte veure la Sílvia en aquest paper i és guai en general veure com els personatges en diferents papers dintre de la sèrie. Llavors, si voleu, continuem. A mi m'interessa saber el tema de les creadores. O sigui, hem parlat del comitè, però al final el comitè només és una veu que està per una banda, i a mi m'interessa saber tot l'altre engranatge de qui crea la sèrie i tal, si aquestes persones també són persones diverses i,
no.
I què onda?
No ho són, i això ho tenen bastant clar també. Aquest any, però, sí que hem pogut tenir la figura del Marc Ginàs com a assessor de guió en l'equip de guionistes. El Marc Ginàs és monologuista, no sé si activista, que és un home trans, té un podcast també, que és molt guai. Però, a part del Marc, la directora és una dona, cisetera, i els guionistes són 2 homes ciseteroblancs de 40 anys.
Despedidos.
No.
Despedidos,
yeah.
No,
perdó. Però sí.
Vale, clar, hi ha un tema, no, aquí també de... suposo que també de jerarquització, però també al final una cosa que es repeteix molt, que al final qui està prenent les decisions no són les persones que estan a la base, no? I que les persones que estan a la base de les creacions audiovisuals molts pocs cops arriben a, pues, a aspectes com de direcció, de guió i tota aquesta banda. Creus que hi ha possibilitat de que hi hagi com una evolució amb respecte a això? Tu t'hi veus? No sé.
Jo no. De moment no, però jo crec que sí, perquè d'això som molt conscients. Això li vaig comentar a la directora, a la Ida, i és en plan, és que és veritat, és que teniu raó. En plan, sí, és així i hauríem de canviar-ho. Però suposo que això serà en els pròxims projectes, perquè No My Goig, de fer-se una 6a temporada, crec que és un grup bastant consolidat, que ens agrada molt treballar tots junts. I sí.
Això és guai. Si voleu, passem a la següent pregunta, que parlava del tema de l'audiència, que abans us he explicat una mica. I Quim, deies a l'inici que al principi My Goig era un contingut pedagògic, no? I suposo que estava pensat per una audiència que després de la 3a temporada, al fer-se sèrie, es canvia, no? O sigui, al fer-se sèrie és un tipus d'audiència i al ser contingut pedagògic és un altre tipus d'audiència, cosa que és normal, no? Com crear un perfil. Però
La meva pregunta és, aquest perfil cap al que va dirigit és tan divers com es mostra dintre de la sèrie? O sigui, si parlem com objectivament de este és el público, quin és el públic, no? Perquè fa poc estava en un debat amb Anna Bacross i la Raquel i tal, i parlàvem sobre el tema de l'audiència i com molts cops des de la gent que creem contingut seguim pensant en una audiència que sempre és binària, que sempre és blanca, i un tipus d'audiència com molt homogènia, quan els continguts, sobretot per exemple continguts com aquests, no són homogenis i no són binaris, no? En certa forma. Llavors, aquesta audiència es correspon també amb aquest contingut?
Jo crec que Omega Watch al principi es va pensar com per a un públic més jove, per ser una sèrie per a joves, com va ser el cas de Física o Química fa temps, o ara Élite i tal, però el que jo personalment he rebut ha sigut comentaris de gent que treballa amb joves. Jo estava en una llibreria i em va parlar una profe d'anglès, em va dir, m'agrada molt Omega Watch, els hi poso a vegades als meus alumnes. O gent a Tinder que em diu, jo t'he vist. O gent a festes majors, un noi em va venir i em va dir, tu ets la Kim de l'Oh My God. I jo, sí, tio. I va ser molt heavy perquè això va ser la primera temporada. Llavors crec que anava cap a públic jove, però ara l'estan utilitzant més com a eina la gent que treballa amb aquests joves. Com a... no sé si per saber entendre'ls més o perquè els agrada. També jo la trobo una sèrie entretinguda, no és perquè hi hagi treballat, però les trames també m'agraden molt.
I el feedback de... O sigui, per exemple, més enllà de la persona de la festa majoritària, el feedback quin és? O sigui, què és el que desprèn la gent de... La profe d'anglès o el que sigui, què és el que se'n desprèn? Què és el que entenen d'aquesta sèrie? Sí, sabent que tu no ets aquestes persones, no? Però aquest feedback més ampliat, quin seria?
Jo crec que és un feedback molt positiu. Crec que vam guanyar el Premi Retines, que crec que és d'associació d'educadors o d'algun d'aquests estudis, no recordo ben bé, no el Retines, sinó el Retines, que són dos premis diferents, i crec que ha sigut molt, molt positiu, no? que gent que treballa amb joves i tal et valorin i els agradi aquest contingut i ho ensenyi i ho utilitzi amb els joves, crec que no arriba directament als joves, però els afecta d'alguna manera de manera positiva, que és com l'objectiu principal, no? Fer un mirar i fer un retrat positiu del jovent on es pugui veure i pugui aprendre.
Això és guai. I també el tema de que potser no hi ha un impacte ara, però que aquest impacte pot arribar quan sigui, no? Que l'impacte no ha de ser una cosa immediata i no perquè una cosa estigui en antena matent-se ara com a la tele, hagi de tenir un impacte en l'actualitat, no? Que potser dintre de 10 anys és la bomba o li serveix a algú, li canvia la vida o el que sigui, no? Llavors, això és
jo bo, això també. Ho he notat. Tinc una germana de 16 anys i crec que aquest contingut ella com que no el necessita gaire perquè ho està vivint. El seu entorn és més divers. Les seves amigues, o sigui, jo quan anava al mateix col·le que ella, la majoria eren nenes i nens blancs. I en canvi la seva classe doncs són més gent racialitzada i aquest ho té com molt normalitzat. En canvi, per a mi ha sigut un xoc en plan, hòsties.
Jo crec que també que el ser com els educadors, professors, gent que treballa amb nens, que els hi posin un material com és Oh My God, potser no, l'impacte no és ara, però sí que en ells ja és com la semilla està plantada i ells més endavant doncs, tindran, o sigui, una comprensió sobre tot aquest tema que potser, o sigui, la gent que ara ja està amb una mentalitat consolidada ja no és tan fàcil moldejar-la. Jo crec que aquest és com un punt molt important de Oh My God mateix i sèries com aquesta.
Total. Això m'ha recordat parlant amb l'Albert, que és el productor, sempre em diu, està molt bé que arribem a qui arribem, però no hi arribem a qui hem d'arribar, que és la gent de, per exemple, perifèries, la gent que no es veu tant. O sigui, això arriba a gent que això ho té normalitzat, que està una mica més deconstruïda, però ens costa arribar a canals que els hi falti aquesta deconstrucció, que crec que és un dels objectius.
Com creus que es podria d'alguna forma apropar-se a aquest objectiu?
Amb activitats com aquestes als centres culturals i cívics d'aquests barris i apropant-nos als instituts d'aquests joves, crec jo.
Això és interessant. Jo crec que hi ha una tasca molt pendent amb les niñas, ho dic en castellà perquè em surt amb la E, amb les niñas en general. Un tema com de cuidar en el tema de la pedagogia i de com molts cops comencem a pensar en certs temes com escoltar les veus de les altres persones quan ja són grans, i, però no, per exemple, quan són infants, no? Hi ha aquesta cosa d'escoltar realment els infants, i hi ha una tasca com pendent d'activisme amb els infants, no només de, no sé si se m'entén, vull dir, com d'activisme i d'ensenyar lògiques i coses i d'escoltar, perquè crec que molts cops es comença a pensar en aquest activisme o en aquest, ai, els hem d'ensenyar això o el que sigui, quan ja són grans, quan ja són grans. Ja són grans.
Ara, fa res vas veure un tuit que es va fer una mica viral que deia quina edat és l'edat ideal a ensenyar les criatures sobre la raça? I llavors hi havia un fil de constatació de respostes de gent que els deia amb set anys em van pagar una pallissa per ser xinès. O sigui que potser no hi ha una edat exacta, perquè si una criatura racialitzada des de petita doncs rep aquestes agressions i aquestes violències, potser aquella és l'edat exacta per ensenyar-li, no?
Exacte, i amb el tema de l'edat al final és el tema de l'edat, vull dir, no és el mateix l'edat aquí que, per exemple, a República Dominicana, no? Per posar un exemple, jo sóc de República Dominicana, per això poso l'exemple, o les vivències que he pogut patir jo, o no? Hi ha com tot un tema tant d'infantilització com de paternalisme, com de con esta edat no merece saberlo, però depèn de quin tipus de gent, amb aquesta edat ja és suficientment gran. No? Llavors, jo segueixo dient això, hi ha una tasca molt pendent en com estem ensenyant a les niñes a tot aquests temes socials i per què hi ha com un marge d'edat i o si quan arriben a aquest marge també com tota aquesta protecció, gent que ja és gran, que pel seu tipus de...
Adiós.
Pel seu tipus de perfil, bueno, és com tens aquesta edat, però no t'ho cal saber fins que siguis més gran.
Tranquil·la.
Però tu tens aquesta
edat... No cal que m'ho diguis ara, ¿vale? Mira, pensa que en el teu estat...
Jo he pensat, no cal que m'ho diguis ara, ¿vale? Me callo. Fin de la sessió. Bueno, això, aquesta és com la reflexió. Estem ja com arribant a la part final. A mi, jo sóc editora de vídeo i a mi em flipa l'edició d'aquesta sèrie. O sigui, jo quan vaig veure els quadraditos i la llum, vaig dir, me quedo, o sea, me quedo. És molt guai, jo crec que...
A mi també em flipa.
Háblanos de l'edició, perquè a mi m'encanta. O sigui, de què va ser la idea?
Jo no he editat la sèrie, però jo edito els continguts transmèdia, que també té pantalletes. Però jo he estat allà quan ho editaven i no sé, això és una de les coses que em va flipar quan van venir al meu institut i ens van dir, voleu apuntar-vos a l'Oh My Goig? Les pantalletes, l'estil, amb els colors, amb, no sé, suposo que el que volien era cridar l'atenció dels joves, perquè és un format per a joves i juvenil, i jo crec que ho van aconseguir, perquè aquestes pantalles t'expliquen la història d'una altra manera, que és com la manera que ara nosaltres entenem la vida, a través de les pantalles. És una mica trist, però és veritat, no? Podem estar veient una pel·li i estar amb el mòbil a la vegada i assabentar-nos de les dues coses, no? Llavors, aquí, per exemple, podem veure la Sílvia Albert i a la Laura, la Marta, parlant, tenir un diàleg, veure l'expressió d'ella amb el que li està dient, com li preocupa o què, o si és un objecte, o si és el mòbil, també, no?
Això és molt guai i crec que per una banda l'edició reflexa completament això, però per l'altra banda, en com està gravat, que t'ho comentava a l'inici de la sessió, moltes de les parts de la sèrie estan gravades amb càmera de seguiment?
Sí.
Amb càmera de seguiment, no? O sigui, no hi ha talls. I és guai perquè si abans dèiem aquest tema dels diàlegs fluïts dintre de la sèrie i com el guió es flexibilitza el que diuen els personatges o el que volen explicar, és guai que també la càmera no talli, i això a mi em deixa entreveure que en el mateix rodatge hi ha com molta llibertat perquè aquestes conversacions siguin més lliures i que la càmera s'adapta al que estan dient els personatges, no? I sí que és veritat que hi haurà ensajos o algunes coses estan pautades, però és guai veure que la càmera realment s'està adaptant a allò que diu els personatges i no al revés. Sí que hi ha cops que hi ha talls, que també va guai per dar-li virilla, però les parts de conversació amb seguiment em criden molt l'atenció per aquesta banda, no? Perquè m'imagino com aquesta adaptació pròpia de la càmera.
Sí, jo crec que això ve de que la productora mama molt del documental. També fa documentals i llavors crec que és molt especial tenir aquest to, no? de veure fluir, deixar fluir, respirar, el que és. Quan fan escenes llargues, crec que prèviament sí que fan un assaig de saber més o menys quin serà el moviment natural de les persones, de com xerren i quin moviment haurà de fer el càmera per tenir-ho bé en pla, no?
Sí, o sigui, jo, per exemple, les que he pogut viure jo, no? Les seqüències que, per exemple, fem amb l'Andrés, que són bastant més emocionals, sí que és veritat que potser ens prenem com un temps, tant amb la directora, amb el càmera, i amb tot l'equip, i amb el Ricard i jo, i mirem l'espai, mirem on estem posats a l'inici, cap a on anem, i després això, com ho fem un parell de cops per tenir-ho interioritzat, però després la càmera és la que ens segueix a nosaltres. No estem pendents de per aquí, aquí. No, o sigui, és en qualsevol moment, o sigui, mentre el trajecte sigui com els punts de parada on els tinguem, la càmera ja segueix. Si ens surt a nosaltres, potser en una presa, desplaçar-nos en una rèplica, però després fem una altra toma i ens movem més tard o abans, la càmera no és com, no, esto no vale, habéis movido aquí, os tenéis que volver a mover aquí. No, llavors és com molt flexible en aquest sentit i, o sigui, nosaltres des de dins també molta tranquil·litat perquè, clar, dius, hòstia, aquí me tenia que haver movido, lo siento, lo siento. Clar, no ho deixo, o sigui, ho fas tot seguit i és tot molt més orgànic, molt més fàcil de treballar també.
Jo he estat en rodatges amb elles, sí, ara va. I és molt bonic de veure perquè veus com el guió i la sèrie també és molt dels personatges, dels actors i les actrius, perquè hi ha moments en què diuen, ei, podem fer això, volem fer això, no sé què, i l'ajudant de direcció i la directora ho parlen i tal, i els diuen, clar, sí, i llavors fan una mica dels assajos aquests.
O al contrari, podem no fer això, que no és tan... O sigui, és molta llibertat també per part de l'equip per modificar i en el mateix dia de rodatge, tot i que després potser per muntar sigui una mica mal de cap pel fet de, ah, això no estava aquí.
Bueno, per sort tenim un script que és molt guai i que és una figura molt important i ho apunta i llavors sí.
I ja com a última pregunta, a mi m'agradaria saber... tema de millores, no? En plan, hi ha com de millores, hi ha tota una part de la sèrie que és molt bona feina feta, però a mi m'agradaria saber quines millores creieu que hi poden haver o que hi hauran.
Sempre, doncs, la diversitat de cossos sempre és un tema que a les reunions aquestes sempre surt. Necessitem una persona grassa, necessitem una persona prima, necessitem com visibilitzar això, no? Tenim un personatge que és el Dani, que té problemes d'imatge, però tu veus el noi i és en plan, és que ell no és un noi gras. En plan, és molt vàlid que tingui problemes d'imatge, eh? Però no representa doncs, els joves grassos que es podrien visibilitzar la diversitat funcional també. Doncs veure-les aquí, no sé, una noia amb cadira de rodes, per exemple, no?
Una cosa així. Jo crec que és important remarcar que no és que aquesta sèrie sigui un Colors of Benetton, no és que sigui una col·lecció de tens això o això, sinó que és que és així. O sigui, vull dir, en la realitat o fora de la sèrie, les persones som així. I molts cops també a vegades a lo millor ens impacta perquè estem molt pocs acostumats a veure aquesta diversitat, o sigui, diversitat no, aquesta representació pura i dura, no? Llavors no és un Colors of Benetton de, ah, no, és que tu i tu que tenéis esto, no, sinó és entendre-ho com...
No és per tokenitzar, sinó és per normalitzar la seva presència en la televisió i més en els àmbits públics, no?
Exacte, jo crec que és més guai veure-ho des d'aquí. I des d'aquí al final és una representació molt maca i calen representacions positives i històries que siguin boniques i històries que siguin d'amor i no sempre com aquest trauma, no?
Clar, perquè o sigui, amb això és, o sigui, jo sempre ho dic, jo des de petita no m'he vist reflexada a la tele o a una pel·li de manera correcta que no sigui la persona xina.
La Lucy Liu.
Clar, és com, hosti, potser és això, no cal un Colors of Benetton, aquí vamos a sacar l'abanico de la paleta de colores, ni la paleta, o sigui, però sí que és veritat el tenir present de plasmar el que és la realitat, no? Els esquemes de l'ideal, que és l'ideal, no? Però no quedar-nos amb això només, amb tantes altres coses, hi ha tantes identitats com a persones en el món. Òbviament és complicat ficar-les totes en una sola sèrie, però acostar a tota la gent que puguis amb un personatge amb la que es pugui veure reflexat o reflexada o reflexade, i ja és un pas molt gran per fer.
Jo fa poc vaig veure una obra de teatre que es diu Nosaltres, i allà ja està la Neus Vallvé. I això ho vaig explicar perquè jo era molt fan de la família dels súpers. Per què? Perquè estava la Neus Vallvé, la Pati Pla, i era una persona racialitzada. I era de les poques persones racialitzades que jo tenia a la tele, i jo m'identificava amb les persones negres de la tele. La Raven era la meva preferida perquè era marró i no hi havia gent marró a la tele. Menys gent filipina, no? Llavors m'identificava molt i va ser molt fort veure-la, no? Veure aquests pilars que tenia jo de la infància, de mira mama!
Que guai això. Doncs amb aquesta pregunta nosaltres haurem per acabat al conservatori, no? Ojalà al conservatori, que és molt llarg, al conversatori. Si teniu qualsevol pregunta, ens agradaria que ens la féssiu ara. I ja està. Això seria tot.
El rodatge d'aquesta temporada. Clar, amb tot el tema, ja heu vist una mica com la trama de la May en un moment arriba al negoci familiar, que és una copisteria, que mira, això també és una altra cosa que vaig poder aportar jo, que els xinesos no només és bazars i restaurants de xino, hi ha immobiliàries, hi ha autoescoles, hi ha tendes de botigues de roba, hi ha molts altres negocis que també les persones xineses també porten, no? Doncs en aquest cas la May era fase 1 o fase 2 del confinament, que es troba tornant i passant per davant del negoci una pintada de puto virus xino. Aquell dia quan ho vam rodar és que va baixar un home del bloc de pisos i es va posar molt a la defensiva, dient que no podíem fer això. Inclús ens estaven dient que no teníem dret a rodar allà, quan teníem tots els permisos de l'Ajuntament, les senyalitzacions i tot, però que no teníem el permís perquè és el seu bloc de pis. Llavors va veure la pintada i va dir: això és mentida, això aquí no passa, en aquest barri no passa, no som racistes. El cas és que nosaltres, com havíem de fer feina, perquè se'ns tirava el temps a sobre, vam dir: bueno, senyor, parli amb les noies de producció i nosaltres fem, i si té vostè raó, doncs ja borrarem el que haguem de borrar. D'això que jo m'estic preparant per anar a col·locar-me i de sobte sento l'home dir: no, si aquí està ple de xinos, i totes les xines són putes. I jo em vaig quedar com...
Però que aquí no som racistes, eh?
No. El senyor dient que és advocat, que sabia... per això deia allò dels drets, de poder rodar i tal. Jo em vaig quedar amb unes ganes de... Clar, un altre cop, no? Això no vaig a callar perquè no vaig a buscar problemes. I estic treballant. I després, bueno, un altre senyor va tornar, un altre senyor diferent també va baixar. La xenofòbia en aquest país no existeix, ens va dir. I clar, diem, pregunti-li al seu veí, que acaba de dir que les xines del barri són putes. I això és com de lo més heavy que m'he trobat i de lo que menys he pogut contestar. Perquè, òbviament, en el moment és com... Però és això de... Bueno, mira, estic treballant. No vull causar un enrenou. I en situacions així, doncs, moltes. Moltes.
A mi em sap supergreu que hagis patit una situació així, perquè a més en un rodatge on estàs treballant i a més un rodatge sabent on tens com una implicació molt íntima i tal, i més per la situació també en si, no?
I molt lliure i molta acceptació per part de l'equip. Sí. És un espai molt segur. Però justament et trobes a gent de fora i és aquesta...
A vegades suposo que quan fem audiovisuals hi ha com un cop d'imatge, no? Creem com un món on
sí que poden passar coses dolentes, però són coses dolentes que saps que han de passar i realment les coses dolentes passen quan menys t'esperes, és com trencar aquesta com bombolla i aquesta seguretat, no? I de sobte és la vulnerabilitat i et tornen com a posar, vas com sortint com a persona racialitzada, com a persona diversa, vas com sortint, creant contingut o el que sigui i de sobte sempre que hi ha com un cop de realitat que et torna... Cop de realitat, no en veritat, però un cop, diguem-ho
com
així.
Com et torna a posar que... en el...
Sí.
En... Mira, això és el que et passa. Però jo després, o sigui, tot el que em va passar amb aquest home, després el gilipollas que suelto a la sèrie, me salió de l'alma.
Pues re,
bueno, ara les preguntes.
Sí, preguntes, respostes.
Una pregunta.
Dudes.
Bueno, us volia agrair tota aquesta estona. Nosaltres treballem amb joves i volem ara devorar la sèrie i utilitzar-la.
Que bé.
Així que guai, molt guai. I ara amb el que has dit, volia dir una altra cosa, però que també em sembla, em sentia interpel·lada com a persona blanca, no? De, ostres, tota la responsabilitat en el moment d'una agressió ha de caure en la persona que està patint això. És com, ostres, què podem fer com a persones que tenim privilegi en aquesta situació perquè tota la responsabilitat de dir-li alguna cosa a aquest home no sigui a sobre teva, no? I que et sentis culpable de dir, ostres, i no he fet res, no? Pues sí, que me llevo esta interpelación y que crec que en aquest cas, ostres, doncs també la resta de l'equip, doncs, quines estratègies es poden fer, no? Per
sí,
protegir també, no? Per que l'espai sigui segur.
Jo crec que, o sigui, genial que treballeu amb joves perquè és a partir de, clar, el que hem dit abans, des de que són petits, ensenyar-los i perquè... Clar, a mi des de petita m'han dit, per exemple, una cita de la meva mare, tu no ets d'aquí, hauràs de treballar el doble per arribar a tenir la meitat del que té algú d'aquí. Llavors és com, si des de joves se'ns ensenya a aixecar-nos, a defensar-nos i realment a crear hermandat, creus o no, acabar com defensant-nos com a persones. No és que sigui m'estan insultant a mi com a persona per ser xinesa, ja és per m'estan faltant el respecte com a persona. Jo crec que és a partir d'ensenyar els nens a respectar els uns als altres que això, o sigui, a la llarga, o sigui, perquè això ja a nosaltres, per exemple, potser ja no ens pot passar perquè amb generacions més grans que estiguin poc conscienciades i siguin poc conscients, o sigui, tinguin poc present aquestes situacions. Però sí que és una carrera de fons, és un procés que s'està cuinant a foc lent. I jo crec que precisament des dels joves que vosaltres que podeu, que també assistiu a aquests llocs, ja és un gran paper que feu amb el fet d'ensenyar i vosaltres mateixes revisar-vos també perquè és el que esteu fent. Llavors això, ensenyar als nens i nenes com defensar-nos i defensar els altres com a persones, ja com a persones, no per ser diferents, no simplement per ser humans.
Jo només per posar el meu gra, i ara ja me voy a enrotllar moltíssim, aviso, jo penso que és donar per suposat que no hi ha espais segurs directament i que no hi ha possibilitat de crear aquest espai segur perquè sempre hi haurà com una quiebra. I crec que en lloc de que aquesta quiebra d'alguna forma... Quiebra vull dir com... sí, quebradura.
Una bretxa.
Una bretxa, això. Oh, gràcies. Donar per suposat que aquest espai segur no existeix. I a partir d'aquí, no que no existeixi perquè hi hagi cert tipus de caos, sinó per acceptar aquesta violència que pot venir i també tota aquesta fragilitat i tota aquesta convivència. Més que un espai segur, que també parlo com que no existeix per aquesta connotació que sempre se l'ha aplicat d'espai utòpic, on no passa res i on d'alguna forma tot queda com suprimit. En lloc d'això, pensar que bueno, hi ha una convivència que no pot ser horitzontal. Hi ha una convivència que ha de ser d'alguna forma... que no pot ser vertical. Que ha de ser com d'alguna forma vertical o que s'ha de conviure. Jo crec que com no intentar com treure les olors del que pot passar. I ara m'he quedat en blanc perquè m'he distraït mirant David i ja se m'hi va, no? Però això per una banda, i per mi també és molt important que les persones que tinguin més
La part mental no la podem controlar, o sigui, la part mental de les persones, però jo penso que és molt important posar el cos com, també com a reflexe del qui ets o d'identitat. En plan, molta gent et jutja per la teva imatge corporal i no estic parlant de cànon, parlo de com et veuen, com et llegeixen. Llavors, crec que per mi és molt important que la gent amb més privilegis posi el cos, perquè la ment, com dic, no pots posar-te la ment de l'altre, però pots posar el teu cos davant de l'altre en forma de protecció, vull dir. No només parlo d'agressions com violentes, sinó també tota la part més bonica d'abraçar, tocar, saber que la gent està aquí i que el cos sigui d'alguna forma un mitjà on les persones sentim que es veu reflectida aquesta armentat, que es veu reflectida aquest donar la mà, no? O que es veu reflectit directament aquest et protegeixo, perquè el cos al final és el que estem veient, hi ha un tema de mirada, visualitat i de jutjament que està aquí. Que està aquí. Llavors, jo penso que una, per una banda, no donar per suposat que hi ha un espai segur, mai hi ha un espai segur, i l'altra, el teu cos. No parlo de que tots hàgim de ser superforts i tots preparats per viene una pelota d'esto, perquè no tothom té aquesta capacitat, però sí que d'alguna forma tots tenim cert tipus de corporalitat que podem compartir amb la resta.
Ara amb el Covid, sobretot, donar-nos amor entre tots.
Jo hablando de dar la mano, Pedro Sánchez, no.
Distància assegurada.
Però sí que hem perdut molt amb això, amb el Covid, i deixar de tocar-nos i de sentir físicament i tornar això. O sigui, jo he de dir que, per sort...
Encara tens un amic.
Que per sort, al col·le, per exemple... Vaig poder tallar de cap una petita burla que van començar a fer amb el meu nom, el de petita, perquè mira, jo era xula i dije, mira, dile al profe, venga. I no van parar, o sigui, van parar, ja no, i per sort totes les amigues sempre amb el suport, sempre ha hagut el contacte, que potser xoca amb la cultura a casa, perquè amb la meva mare no m'abraço, per exemple, però sí que sentint i el simple fet de l'apropament físic amb una amiga ja fa molt per sentir-te menys en perill. Potser no segura, però menys en perill. Sí.
Que guai. Alguna pregunta més? APM? No? Vale, doncs sí, jo crec que ho podem deixar aquí. Moltíssimes gràcies a totes per haver assistit avui amb nosaltres. Esperem que us hagi agradat la sessió. Y ya está. Yo ya no doy para más, se me han acabado las cucharas. Gracias.
Muchas gracias a todos.
Vaya Viñó, Lengua y Cultura.
Wicca et Cultura.
Pasha de Versa.
Espai Avignon. Tutlei, Tudert.